benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. La Societat Coral El Micalet se fundó en el año 1893. El Consejo de Ministros de 1978 la declara como entidad de utilidad pública. En la actualidad, El Micalet denuncia ataques, señalamiento y acoso a su proyecto. ¿No es así, Estela Soler?
Sí, Enrique, moltes gràcies. Avui comencem el programa solidaritzant-nos amb la Societat Coral El Micalet per recurrents atacs que està rebent per part de la dreta anticatalanista. Aquests atacs es centren en tres qüestions. Per una part, la llicència d'apertura, ajudes municipals i, per altra, la cabalgada de les Magues de Xener. Com sabem moltes, el Micalet porta una tasca centenària de promoció de la música, dansa i teatre i defensa de la nostra llengua i del nostre poble. El seu president, Tonecho Pardiñas, s'ha pronunciat sobre els fets, fent públics una nota de premsa amb un dossier aclariment sobre la llicència d'apertura i el conveni en l'Ajuntament de València. Dins d'este dossier està especificat tot el procediment legal de construccions, reformes i adequacions fetes a l'edifici i a les instal·lacions, així com un llistat d'actes, activitats i programes dels que consta el projecte i el seu conveni en l'Ajuntament. El Micalet, per la seva part, denuncia totes les notícies desinformatives respecte a aquests tres punts i invita la societat civil a posicionar-se front als atacs a la llibertat. Per la nostra part, per la part de Car Revolta, tot el suport màxim a la Societat Coral El Micalet. Esperem que es detinguin aquests assetjaments i que continuïn molt de temps en la seva tasca cultural i educativa. Benvingudes de nou al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui, Adeline Martínez ens portarà una periodista que ens parlarà sobre l'informe Sense Tòpics 2022. A continuació, el mateix Adeline ens portarà la seva secció Roig al calendari. I finalment, Josep Martínez ens portarà la programació de Car Revolta. A continuació, passem a l'entrevista amb Adeline Martínez.
Hola, Estela. Avui tenim com a convidada Laura Escartí, periodista i autora de l'informe 2022 de l'Observatori Sense Tòpics. Bona vesprada, Laura.
Bona vesprada.
Dilluns passat, CEAR, País Valencià i la Unió de Periodistes van presentar l'informe 2022 de l'Observatori Sense Tòpics al Col·legi Major Rector PC de la Ciutat de València. Abans de centrar-nos en l'informe d'enguany, ens podries explicar què és l'Observatori Sense Tòpics, Laura?
L'Observatori Sense Tòpics forma part d'un projecte que es diu Alça la Veu, de CEAR País Valencià, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, i anualment trauen un informe, aquest el d'enguany ja és el 6è, sobre el tractament dels mitjans de comunicació fan sobre les persones migrades i refugiades. Cada any se centra, diguem, en un tema d'actualitat que hagi colpit d'alguna manera aquest any. Per exemple, l'any passat es va fer sobre les arribades a Canàries, Ceuta i el trasllat des de l'Afganistan. L'any passat va ser centrat en la pandèmia. Els anteriors es van fer dos també sobre les campanyes electorals i el d'enguany pues, se centra en el tema d'Ucraïna.
L'informe tracta com el periodisme reflecteix o tracta les notícies respecte a refugiats. Veritat, seria això un poquet. L'informe 2022 del d'enguany es centra en l'anàlisi mediàtic del conflicte d'Ucraïna i de l'acollida de refugiats. Quin seria, a grans trets, l'objectiu de l'informe?
En aquest informe ens va semblar interessant, no com s'ha fet a 3 anys, que va ser posar exemples de bones o males pràctiques periodístiques, sinó que enguany pensàvem que a nivell de refugiades s'havia tractat prou bé en els mitjans, no? S'havia donat una bona acollida, no sols de fet, sinó també en la premsa, sobre les persones refugiades que venien d'Ucraïna. Es van fer molt bones pràctiques periodístiques en el sentit que se'ls va donar molta veu a les persones protagonistes, es va posar molt el focus en elles, cosa que altres voltes no ha passat, sinó que s'ha donat veu sols a fons institucionals o a les organitzacions, però no donava veu en primera persona als protagonistes. Aleshores, en aquest sentit, pensaven que no tenien massa que aportar, i tant a mi com a Jaume ens va semblar superinteressant anar una miqueta més enllà de les bones o males pràctiques i concentrar l'anàlisi en el discurs de fons que és en els mitjans s'ha anat configurant no sols cap a les persones refugiades, sinó també del tema del conflicte. Els dos primers capítols que parlen, el primer sobre la diferència de cobertura que ha hagut, per dir d'alguna manera, cap al conflicte d'Ucraïna. S'ha cobert molt més el conflicte d'Ucraïna que altres punts en conflicte del planeta. I el segon capítol parla sobre la propaganda. El títol del capítol ja ho diu tot, que la primera víctima de la guerra és la veritat.
Ja que has començat a explicar-nos, podries concretar-nos exactament l'estructura completa del treball?
Són 5 capítols, anaven a ser 4, però el primer capítol al final el van dividir en 2 perquè era massa informació i pensaven que era interessant separar-los. Per un costat, el primer es diu no totes les guerres són iguals i parla del que comentava, d'aquesta cobertura desigual entre conflictes, de com també la guerra d'Ucraïna ha servit per a silenciar altres conflictes. Parlava molt, per exemple, del tema de l'Afganistan. Hi havia periodistes que comentaven inclús que la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha sigut un regal per als talibans, perquè tot el focus mediàtic se n'ha anat cap a Ucraïna i els talibans han pogut fer i desfer conforme les seues polítiques extremes. El segon capítol, la primera víctima de la guerra és la veritat, i parla de tot el tema de la propaganda, com s'ha creat un discurs, com s'ha utilitzat també la informació com a arma de guerra, com des d'un primer moment s'ha volgut pintar que uns són els bons i els altres els roïns, quan en un conflicte les coses no són tan banals o tan simples com això. I, de fet, amb dues parts, tant Ucraïna com Rússia, han comès crims de guerra. Això ho va denunciar ja Amnistia Internacional en el seu moment. I, de fet, per dir això, va ser tildada de pro-putinista, no? És a dir, que qualsevol cosa que digues que no va acord en el discurs mediàtic que s'ha imposat des de la part occidental, ja et tachen de pro-Putin. El tercer capítol, ja entrem en matèria, es diu Refugiades, diferent acollida i reconeixement de drets. Així parlem de l'activació de la Directiva Europea per a la protecció temporal que s'ha donat a les persones que fugien d'Ucraïna. Hi ha un capítol que es diu Solidaritat a la carta i refugiades mediatitzades. Em ve molt al cap una notícia que vaig veure en el Levante que tenia com a titular «No habría cruzado la frontera de Ucrania sin mi perro». Y la noticia comenzaba, Freddy es un pequeño perro pug de 2 años. Comenzaban a contarte con la historia del gosset y de una serie de personas refugiadas que habían arribat a la ciutat de València amb les seues mascotes. Y dius, això no ho hem vist en ningún altre cas, no ho hem vist en persones que fugien de Síria o persones que fugien de l'Afganistan. I no sé fins a quin punt s'ha gastat també a les persones refugiades ucraïneses també com una estratègia de guerra més, com una resposta a l'invasió de Putin, no? De dir, tu vols desestabilitzar Europa amb una oletada de persones refugiades que fugen del país, pues jo et conteste i les acullo a totes. Soc moralment superior a tu. D'això parlem més avant. El quart capítol es diu Fugir d'Ucraïna sense drets. Així no fem tant un anàlisi de premsa com a tals, però em semblava interessant posar damunt la taula que va haver persones de nacionalitat no ucraïnesa que van tindre o van denunciar racisme, van tindre problemes per eixir del país. No va ser un testimoni concret, sinó que van ser diverses les persones que denunciaven en diferents punts de la frontera que havien patit una situació similar. I per últim acabem en el 5è capítol, que es diu Desinformació i discurs d'odi. Així parlem molt dels bulos, de les notícies falses, i també com l'extrema dreta aprofita aquest tipus d'informacions i genera un discurs d'odi que els mitjans al final, encara que sigui per denunciar-lo, repeteixen, funcionen com a altaveu d'aquest discurs. I acabàvem fent una reflexió també apuntant que l'any anterior realment s'havia incrementat el número de delictes d'odi per motius xenòfobs o racistes.
Vist un poquet així el panorama general de l'informe, anem a punts concrets que ens interessaria tractar. L'informe es desprèn que el tractament massiu del conflicte a Ucraïna silenci altres conflictes. No totes les guerres són iguals per als mitjans de comunicació. Què es diria sobre això?
Així entren molts factors. En primer lloc, Ucraïna s'ha considerat des d'un primer moment que és un país en territori europeu. S'ha generat també com un poc aquest alarmisme, no? És una guerra a les portes d'Europa. Llavors, en aquest sentit, sí que a cert punt es pot entendre que se li dona més pes en els mitjans a un conflicte que ens és més proper. Per altra banda, hi ha mogolló de conflictes actius als que no se'ls dona cobertura. N'hi havia companys periodistes que sí que apuntaven, per exemple, que quan tu eres freelance, si tot l'aparat mediàtic està posant el foc en un lloc, en aquest cas ha sigut Ucraïna, tu no pots permetre no cobrir també aquest esdeveniment. Si tu fas peces, eres corresponsal en Àfrica i estàs fent una peça sobre el conflicte en Mali, segurament no te la va comprar ningú perquè no interessa ara mateixa, sinó que el foc està en Ucraïna. És veritat que sí que ha hagut una descompensació molt gran.
Qui o com decideix quina guerra és més important comunicativament parlant?
Això és realment complex, és complicat de respondre perquè no és que siga un agent en concret qui decideix qui o què és important i què no, sinó que pense que forma part de tot un entramat, tot un aparato mediàtic. Els grans mitjans de comunicació al final marquen agenda, que és el que comentava abans. Si tot el món està posant el focus en Ucraïna, difícilment van a cabre altres temes ahir. És el que parlàvem també, per exemple, en Afganistan. Què ha passat en Afganistan? Un any després, poc sabem de què està passant allí o quina és la situació de les dones. No? Es va posar el crit en el cel fa algo més d'un any, quan arribaren els talibans al poder altra volta, però ara pareix que ens han tornat a oblidar. Pareix que sols importa Ucraïna, i és precisament perquè la guerra en Ucraïna també està lliurant-se amb la informació. Estem en un joc de propaganda. Des del primer moment es van censurar mitjans de comunicació, o sigui, Rússia va censurar mitjans de comunicació occidental i Occident va censurar mitjans de comunicació russos. Per tant, estem entrant en aquesta dinàmica també.
Unint, enllaçant amb el que acabes de dir ara, la immensa majoria de la informació sobre el conflicte ens arriba d'una part. Què implica això?
És una de les dades que més repercussió ha tingut, la vam traure del mitjà de Rebellion, i efectivament deien que el 95% de la informació en el cas d'Ucraïna ens arribava des de la part agredida, és a dir, Ucraïna i les seues aliades. Això és perillós perquè estem posicionant-nos. No podem distingir fins a quin punt la informació que ens arriba és veraç o és propaganda. Això és un perill també. O sigui, Rússia, per la seva banda, també està fent propaganda. Sols que aquesta propaganda a nosaltres no ens arriba. Per tant, això genera polarització perquè una banda pensa que té raó i l'altra banda pensa que també té raó. Al final no es podrà arribar mai a una solució del conflicte.
Així doncs s'evita que ens arribi la visió russa del conflicte. Què opineu sobre aquest fet?
Quan entrem en aquesta dinàmica, és una part de la guerra més, no? La informació està jugant-se com una altra arma de guerra. Tu fixa't que, per exemple, des dels mitjans occidentals, des del primer moment, s'ha venut la idea de la guerra de Putin. La guerra de Putin, la guerra de Putin, Putin és un maníaco, Putin està loco, i que pot ser que tampoc anem a dir lo contrari, però que sí que s'ha centrat com en el discurs del conflicte, en polaritzar, en separar, en danyar la imatge de Rússia i de Putin, quan és cert que hi ha un conflicte més enllà del conflicte armat. Ara, enguany, se'ns ha vingut el boom mediàtic des de la invasió, però el conflicte porta actiu des del 2014, vull dir, porta mogolló d'anys. I és un conflicte que va més enllà del que està passant ara. És a dir, en les zones del Donbass i Crimea hi ha una major part de la població que és russòfona. Vull dir, ahir hi ha un conflicte que s'haurà de resoldre en algun moment. Possiblement les armes no siguin la resposta. Però, clar, els mitjans de comunicació tampoc estan ajudant a contextualitzar o a entendre el conflicte que hi ha a Ucraïna, no? Sinó que s'han centrat en aquest discurs bel·licista cap a la guerra de Putin. De fet, va eixir també Josep Borrell, d'Afers Exteriors de la Unió Europea, dient que s'havien de conquerir les ments. Quan un alt representant de la Unió Europea t'està dient això, l'únic que genera en la ciutadania, no, és aquest dubte de dir què està passant en Ucraïna i quina informació m'estan donant.
Passem ara a parlar de la part de l'informe sobre els refugiats. L'acollida de refugiats s'ha fet de manera ràpida i eficient, veritat?
Sí.
Per què creus que s'ha fet ara en aquest conflicte aquest tipus d'acollida, diríem, modèlica?
Jo crec que ahir es junten dues coses. Una, el que comentava abans, aquesta estratègia també per part de la Unió Europea de donar resposta a Putin amb aquesta superioritat moral, has intentat desestabilitzar-nos, doncs jo responc d'aquesta manera. Però, per altra banda, també és cert que jo crec que aquesta política té certs tintes racistes. Per què no s'ha aplicat en altres moments? De fet, el primer plantejament que es va fer des de la Comissió Europea va ser que s'aplicara a totes les persones que fugien d'Ucraïna. I es va haver de modificar perquè els països del Visegrad van condicionar que s'aprovara la normativa. O sigui, van dir, vale, s'aprova, però sols per a les persones de nacionalitat ucraïnesa. Després, cada estat haurà de decidir si a la resta de persones es dona la protecció temporal o no. A aquests països els haurà de dir com està condicionada la política migratòria europea en els últims anys. Però a poc van condicionant aquest projecte europeu, no? El van encaminant cap a un projecte blanc, cristià i hostil cap a altres cultures o nacionalitats. És a dir, o sigui, s'ha pintat des d'un primer moment també a través dels mitjans aquest discurs de som com nosaltres. O sigui, els ucraïnesos són com nosaltres, pareixen a nosaltres, tenen una vida pareguda a la nostra, tenen gossets com nosaltres, també fugen de sa casa amb el gosset. També ho diuen des de CEAR. Condiciona molt la visió que tu dones a unes persones a través dels mitjans de comunicació. Si tu a unes persones refugiades les agarres i les tanques en un camp de refugiades, estàs donant un missatge hostil, estàs dient que són perillosos. Mentre que si tu poses la foto del gosset i li dones veu a un refugiat ucraïnès, estàs donant un missatge d'apertura. La gent els acollirà de molt més bona gana que si dones un missatge negatiu.
Creieu que aquesta actuació suposarà un canvi en les polítiques d'asil?
A mi m'agradaria pensar que sí, però si et soc sincera, pense que no. Pense que no perquè pense que s'ha fet per interessos de la Unió Europea, com et comentava, i que en altres casos, si són persones que venen de l'Àfrica, de l'Orient Mitjà, continuarà havent un bloqueig per part dels països del Visegrad que estan governats per l'extrema dreta o per governs conservadors.
Per arribar a una conclusió un poquet general, quin creieu que hauria de ser el paper correcte del periodisme en el tractament dels conflictes?
D'una banda, s'haurien de fer més peces sobre països en conflicte que moltes voltes així ni ens arriben. Països de l'Àfrica que parten en conflicte mogolló d'anys i que no en sabem res. Primer de tot, contextualitzar els conflictes, que no ens arriba una notícia puntual cada X mesos o X anys sobre el Senegal que diu que han destituït el president, no? Sinó que es facin peces on s'explica realment què passa allí. I d'altra banda, donar veu a les persones protagonistes, donar veu a les persones refugiades. Això és el més important.
I per acabar, tots els mitjans de comunicació han tractat de la mateixa manera el conflicte d'Ucraïna? Hi ha visions diferents?
No sé si n'hi ha exactament visions diferents, però sí que, per exemple, des de mitjans més alternatius o mitjans més simpatitzants de l'esquerra, més independents, mitjans com Público, que sí que tenen una base de subscriptores i demés, sí que han posat el focus precisament en alguna de les coses que parlem en l'informe, no? De com la guerra d'Ucraïna està tapant altres conflictes, que no és l'única guerra. I sí que també han posat el foc en la diferenciació que s'està donant el tractament envers les refugiades, cosa que en grans periòdics com, per exemple, El Mundo, pues no esperarien veure, sinó que aquest tipus de diaris, mentre continua criminalitzant i tractant despectivament els xiquets no acompanyats, dient-los menes i tractant-los de delinqüents, aquest mateix diari publicava un titular on deia «Cómo ser familia de acogida de niños refugiados de Ucrania». Pues, pues prou irònic i prou evidenciador al mateix temps.
Moltes gràcies, Laura. Avui hem tingut amb nosaltres com a convidada Laura Escartí, periodista i autora de l'informe 2022 de l'Observatori CC Topics. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar veu a l'informe.
A continuació, amb Adelí Martínez, en Roja el calendari. Quina informació musical ens portes avui, Adelí?
Fa 4 anys que València té un nou insigne veí. Es tracta del gran Juan de Pablos, mític locutor de ràdio musical, sobretot conegut pel seu aclamat programa Flor de Passió, que va estar en Antena Radio 3 des de 1979 fins a 2019 i que estava dedicat a la música pop, en especial a la dels anys 50 i 60. Des que està entre nosaltres, Juan de Pablos ens ha fet més feliços organitzant diverses festes amb actuacions, on fa de mestre de cerimònies, a més d'encarregar-se dels plats abans i després de les actuacions. Les seues sessions no tenen desperdici perquè són en artistes tan dispars com Silvi Bartán, Marisol, La Elo, Los Auténticos o Els Ramones. Dijous 29 a les 8 tindrà lloc una d'aquestes festes a la sala 16 tonelades a la que s'apunten bandes que només Juan de Pablos és capaç d'ajuntar. En una mateixa nit es tracta d'Airbag, Oscar Briz i el duo especialment ajudant per l'ocasió de Charlie Misterio i Kiki d'aquí. És agradable veure en aquest cartell a Oscar Briz perquè a priori és un ecosistema musical o no esperaríem trobar-nos al cantautor de l'Alcúdia. Escarbant i gaudint de la seva extensa, interessantíssima discografia, m'he retrobat amb el tema Tirar a matar, de l'àlbum Quart Creixent del 2007, temàtica que enllaça perfectament amb el tema de l'entrevista que acabem d'escoltar. Per a mostra, uns versos que ara us diré. Anem a destapar les boles que mai deixaran de contar els escribes a sau del poder econòmic, polític, diví i militar. Si vols informació completa i neta, hauràs de treballar per fer-te-la guanyar. No esperes que te la doni cap capelleta. De què vas?
Vaig a tirar, a matar. La única arma és el que us vaig a cantar. Nos amor i neu no es feria. I qui no vulga no té dret a escoltar. Ja pensa que no hi ha remei que cura el mal capital, que es menja l'ànima de l'ésser humà. I si em preguntes com es pot aturar, així es fa. Pam, 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 pam. Vaig a tirar, a matar. Tot i que sempre hi ha perill de fallar, espera que no tallaran les mans, com feren amb Víctor Jara perquè no pugues tocar. Si compres la cultura de la burgesia, pensa contenta l'abundància del que té, acabes agafant la malaltia. Així és, així és. Anem a jugar a les trales del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar. Aquí està condenat a manar. Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar. Els escribes a so del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar.
Ah, però tot això és de veres.
Però que tu no saps res.
Clar que sí, tio, i molt més.
Espavila't.
Obre un llibre.
Posa les ulleres.
Connecta't a internet.
Obre els ulls.
Paraules sense pes, no diuen res, si ho has entès, en boca de qui mana més. Promesa, llibertat, fraternitat, solidaritat, nomena-les, hi ha moltes més. Si vols informació completa i neta, hauràs de treballar per fer-te-la guanyar. No esperes que te la doni cap capelleta.
De què vas? De què vas?
Anem a jugar a les trales del llibre oficial, escampades per terra, aire i mar, per qui està condenat a manar. Anem a destapar les boles que mai deixaran de comptar, els escribes a sou del poder econòmic, polític, diví i militar, i militar.
I a continuació, Josep Martínez, en la programació de Carrer Volta. Què ens portes avui?
Bona vesprada, Estela. Sí, comentarem les poques activitats que tenim aquestes pròximes setmanes, perquè venen festes. En qualsevol cas, podeu veure dues exposicions dels artistes Francisco Verdonces i Enric Català. Es podran visitar fins al 13 de gener del 2023, ja, de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 18 a 21 hores. I ja en el 2023, dijous 5 de gener, vespre del Dia de Reis, per qui en tinga, hi haurà una jam de jazz. Volem aprofitar, això sí, aquesta classe d'activitats per a dir-vos que teniu l'ocasió de veure en el nostre canal de YouTube, Xara Carrer Volta, per una banda, les gravacions dels debats de tardor. Vam raonar de feminisme real, sobre les conseqüències dels incendis, vam conèixer noves veus en defensa del territori i vam mirar amb perspectiva tant el fenomen de la corrupció com la lluita contra les desigualtats socials al País Valencià. Ja dic que en el canal Xara Carrer Volta tenim les gravacions dels debats i els col·loquis posteriors. També en el mateix canal podeu veure les entrevistes que van fer al voltant del cicle Fuster en l'espai del segle XXI. Parlarem amb joves investigadors com Andreu Escrivà, Margarida Castellano, Xavier Hernández, Mireia Ferrando i Àngel Cano, que ens comentaran cadascú des del seu àmbit, ja siga des de la divulgació científica, ja siga des de la filologia, el ressò que actualment té el pensament de Joan Fuster segons els seus estudis. I ara ja per acabar us comentarem els tallers que tenim a Can Revolta. I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos de nou en el Déu de Santa Teresa. Esperem, de part de tot l'equip, que passeu unes bones festes i que ens retrobem al 2023. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito! Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belis.